TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest divendres, dia 26 de setembre, en què parlam de migració. El Partit Popular endureix el to i presenta un pla en què aposta per donar prioritat als migrants culturalment pròxims amb Espanya, amb referència a les persones hispanes. També proposa vincular la seva permanència a una feina estable i critica el model de bona fe de la integració que assegura ha fracassat. Ho va dir el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ahir a Formentera, on es va reunir amb representants de sindicats de la policia i amb associacions de la Guàrdia Civil.
Los migrantes deben de aspirar a su suficiencia económica y los subsidios no pueden convertirse en sus modos de vida. Y por último, la inmigración que llega a España preferentemente debe ser culturalmente próxima.
El debat sobre migració s'hi ha afegit una veu més, la del fiscal superior de les Balears, Julio Cano, que demana una feina conjunta a totes les administracions. Reclama un acolliment integral dels menors migrants no acompanyats que arriben a les costes de les Balears i assegura que la resposta no pot ser el dret penal. Tot d'una, escolta'm les seves declaracions en aquest informatiu en què destaca amb altres qüestions. A les Balears falten 43 jutges i diverses seus judicials que estan pendents de construir.
És l'anàlisi que ha fet el president del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, Carlos Gómez, de la situació actual de la justícia. Gómez assegura, però, que esperen que millori amb la nova llei d'eficiència.
Com que el coll de botella nosaltres tenim identificat que està a la feina del jutge, pensam que es donarà peu a que se creïn noves places de jutges i que poden treure més assumptes i tenir menys retard que realment és la nostra lacra, diria, la nostra xarxa.
L'exconseller insular del Partit Popular, Pilar Bonat, confirma la seva culpabilitat en l'estafa de 2 milions d'euros a l'empresa Globalia, la matriu d'Air Europa.
Bonat ha ratificat l'acord de conformitat amb la Fiscalia en una vista a l'Audiència de Palma. Això vol dir que ha acceptat una pena de 2 anys i mig de presó.
I Mallorca tindrà per primera vegada el pròxim estiu un vol directe amb Àsia.
La companyia Etihad operarà una connexió sense escales entre Palma i Abu Dhabi, la capital dels Emirats Àrabs. Serà a partir de dia 12 de juny i hi haurà 3 vols setmanals.
Amb aquest ja seran 3 els vols directes intercontinentals des de Son Sant Joan l'estiu que ve, que també estarà connectat amb Nova York i amb el Canadà. La vicepresidenta de la Federació Hotelera de Mallorca, Maria José Aguiló, ho considera una bona notícia.
És una oportunitat per diversificar mercats i, sobretot, aquests que són de llarga distància, degut a que precisament per això les seves estades en el destí són més llargues i també són viatgers que tenen i mercats que tenen un poder adquisitiu més alt.
I el govern destina 2 milions d'euros per obres a les carreteres de Formentera.
Són 500.000 més del que s'havia previst. Ho ha autoritzat el Consell de Govern, que ahir es va dur a terme de manera excepcional a Formentera.
L'executiu també ha convocat per avui la reunió de la Mesa de l'Habitatge.
Explicarà administracions públiques, col·legis professionals, associacions empresarials i entitats socials les actuacions que estan en marxa. Això quan, justament, l'executiu acaba de convocar les ajudes per al lloguer d'enguany, dotades amb més de 9 milions d'euros.
D'habitatge en parlarà amb l'entrevista de les 8 i mitja, conversarem amb el director d'estudis de pisos.com, Ferran Font. Abans, però, arribaran els esports. El cap de negoci del Mallorca, Alfonso Díaz, demana tranquil·litat a l'entorn després de l'inici de temporada de l'equip en només 2 punts en 6 partits. Gavi Fortes, bon dia.
Bon dia. Va ser la presentació del club de negoci de l'entitat mallorquinista, on va dir que s'ha de confiar amb els jugadors i el tècnic, assegurant que l'equip aconseguirà resultats. D'aquesta situació va parlar també Toni Nadal, exentrenador de Rafel, i que va donar una conferència a els assistents. Ahir, acabada la 6a jornada, el Mallorca queda en zona de descens a 2 punts de la permanència que marca el Llevant.
I tornem a connectar amb la Direcció General de Trànsit perquè encara hi ha retencions a l'autopista d'Inca per mort d'un accident que ha hagut a primera hora d'avui matí. Dani Fornés, bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues sí, trobaran més retenció de l'habitual. A l'autopista d'Inca en sentit Palma, un poc abans d'arribar a Santa Maria, a primera hora des de matí ha hagut una topada. No era molt important, però eren 3 vehicles que han quedat ocupant el carril esquerre i això ha ocasionat bastanta retenció. Ara mateix ja s'han llegat del carril esquerre, la circulació comença a fluixar un poc, però encara trobaran retencions pràcticament des de Binissalem fins a Santa Maria. I també a l'arribada a Palma, a l'entrada del polígon de Son Castelló, fins a l'arribada a la ciutat, també hi trobaran retencions en aquesta via. A l'autopista de Llucmajor, també, algo de circulació lenta en sentit Palma, a l'altura del Pilarí, i a la via de cintura, retencions també habituals des de matí ja en sentit Andratx, ara mateix des de les piscines de Germans Escales fins a sortir de cap a Esquerra Aragó, en sentit Andratx i en sentit Aeroport, a la zona de les escoles, trobaran retencions. És tot, molt bon dia.
Gràcies, Dani. Pel que fa al temps, avui encara hi ha possibilitat que plogui. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, Gies. De fet, hem començat aquesta jornada amb unes precipitacions de caràcter local en el cas de Menorca. Unes pluges que no han deixat un valor acumulat gaire destacables, però esperant que aquestes pluges locals encara puguin fer-te de presència fins al migdia i també a primeres hores del capvespre. Com deien, serien precipitacions de caràcter local i no esperant que deixin un valor acumulat gaire destacables i es donarien principalment entre Menorca i el centre i llevant de Mallorca. A la resta del territori, molta més presència de sol, això sí, en cert alternància en núvols. Pel que fa a la temperatura, avui experimentarem un petit augment respecte d'ahir. No serà una pujada molt important, però sí que esperant que una bona part del territori ens situem per sobre del llindar dels 25 graus de màxima. El vent en conjunt bufarà fluix, ho farà de component variable i això permetrà que tingueu la mà com una bassa d'oli. Ara mateix tenim a les Pitiuses 14 graus a Santa Eulària i 17 a Eivissa. A Mallorca 14 graus a Sa Pobla, 16 a Llucmajor i 17 a Deià. I a Menorca, de 8 graus a Ciutadella i de 9 a Maó.
Són temperatures d'ara quan són les 8 i 6 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i amb Toni Escanellas, Caterina Bany, en Sant López i Guillermo Ortego. Continua.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
El Partit Popular endureix el seu discurs sobre migració i aposta per donar prioritat a l'arribada de persones hispanes culturalment més properes amb Espanya. També proposa vincular la seva permanència a una feina estable i critica el model de bona fe de la integració que considera que ha fracassat. El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, en va parlar ahir a Formentera, on es va reunir en Salma amb representants de sindicats de la policia i associacions de la Guàrdia Civil.
Feijóo acusa el govern central de dur a terme una política racista, insolidària i deslleial pel que fa al repartiment de menors migrants. Ha detallat quins són els principis de la política migratòria del PP. El primer, diu, és que no hi ha política migratòria més inhumana que la que no existeix.
Segundo, tenemos el derecho a elegir quién entra, cómo entra y para qué entra. Tercero, quien venga a aportar será bienvenido. Quien venga a delinquir será expulsado. Cuarta, los migrantes deben de aspirar a su suficiencia económica y los subsidios no pueden convertirse en sus modos de vida. Y por último, la inmigración que llega a España preferentemente debe ser culturalmente próxima.
La presidenta del govern, Marga Proens, també va participar en aquest acte de partit i va acusar de deixadesa el govern central per la reubicació dels menors migrants.
No ha venido Sánchez, aquí no ha venido Marlaska, aquí no ha venido Ángel Víctor Torres, aquí no ha venido la ministra de Infancia Rego. De hecho, aquí ni siquiera ha venido la secretaria de Estado, que hizo una visita sin avisar a los consejos insulares a Ibiza hace unos meses y ni siquiera cogió la barca para venir aquí a Formentera.
Per cert, que el govern central i les comunitats autònomes han aprovat a la Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència el repartiment de 22 milions d'euros a les Canàries, les Balears, Ceuta i Melilla per l'atenció a menors migrants no acompanyats.
I sobre l'acolliment de menors, la portavoz socialista al Consell de Mallorca, Catalina Cladera, diu que el problema no és la manca d'espais, sinó la gestió política que en fa el Partit Popular.
I ho vull dir molt clar, empleen les institucions per fer una política racista. I els menors, interès de menors, la protecció dels menors, que tenen competència plena, li és, els és igual. El Consell de Mallorca té capacitat per atendre més menors. El que li ha faltat és capacitat de gestió, capacitat de planificació i voluntat política per fer-ho, que és el que no ha fet.
El delegat del govern central a les Balears també s'ha referit a la crisi migratòria. En aquest cas, però, ha estat per parlar sobre les instal·lacions temporals que vol instal·lar l'executiu espanyol als ports de Palma, d'Eivissa i de Formentera per dur a terme la primera acollida dels migrants que arriben en embarcacions precàries. Acusa el PP de boicotejar-les, però assegura que el muntatge continua endavant.
Está claro que sus acuerdos con Vox le están llevando no solo a dificultar y cuestionar sus competencias propias en la acogida de menores no acompañados, sino que le está empujando también a intentar boicotear las actuaciones del Gobierno de España para desarrollar estas infraestructuras que responden a los derechos humanos y que responden a esa voluntad de acogida digna a estos migrantes en tránsito en nuestras costas.
I mentre continuen els retrets creuats entre institucions autonòmiques i estatals, el fiscal superior de les Balears, Julio Cano, demana una feina conjunta, totes elles, per fer front a la crisi migratòria. Reclama un acolliment integral dels menors migrants no acompanyats que arriben a les costes de les illes i assegura que la resposta no pot ser el drap penal.
Se necesita un acogimiento integral, no solo no consiste en meter a los chavales en un centro, sino en proporcionarles una formación, proporcionarles una educación y unos instrumentos con los que en el futuro puedan valerse en España o en el resto de Europa, porque muchas veces tampoco España es el destino último de las personas que vienen desde la costa de Argelia.
Son paraules de Cano en l'acte d'obertura de l'any judicial a les Balears. Un any judicial que ha començat amb la vista posada en les obres, en les noves infraestructures i en la futura llei que permetrà desembossar els casos pendents acumulats en els tribunals. El president del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, Carlos Gómez, reconeix la delicada situació que travessa amb un dèficit de 43 jutges i amb diverses seus judicials pendents de construir. Ens ho explica Axel Camarasa.
Una de les obres més esperades als futurs jutjats de Ciutadella sortirà a licitació a final d'any per posar fi a anys de manca d'espai, humitats i dispersió de les dependències judicials. Ciutadella també és una de les seus judicials més lentes per les dificultats per cobrir les places de jutges. Escoltem el president del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, Carlos Gómez Martínez.
I en quant a les sentències que estan pendentes, hem tret una comissió de servei perquè venguin jutges d'altres llocs d'Espanya i puguin fer aquestes sentències sempre que les parts del procés hi estiguin d'acord. És a dir, si no demanen repetició de judici, se podran fer totes aquestes sentències també, diríem, per jutges que encara que no estiguin aquí a Menorca.
Les Illes tenen un dèficit de 43 jutges, a més de les places vacants, un reforç que esperen agilitzar amb la llei d'eficiència.
Només hauran de pagar el salari del jutge, però no hauran de pagar un salari dels 8 o 9 funcionaris que formen part d'aquest jutjat. I com que el coll de botella nosaltres tenim identificat que està a la feina del jutge, pensam que es donarà peu a que se creïn noves places de jutges i que poden treure més assumptes i tenir menys retard que realment és la nostra lacra, diria, la nostra xarxa.
Gómez Martínez també ha aprofitat la inauguració del curs judicial per demanar a la ciutadania un vot de confiança en la independència de la judicatura.
I encara de la crònica judicial, l'exconsellera insular del Partit Popular, Pilar Bonet, confirma la seva culpabilitat en l'estafa de 2 milions d'euros a l'empresa Globalia, la matriu d'Air Europa. Ahir va ratificar l'acord de conformitat amb la Fiscalia en una vista a l'audiència de Palma. Això vol dir que ha acceptat una pena de 2 anys i mig de presó. Entre llàgrimes, Bonet ha reconegut haver autoritzat el pagament de l'empresa cap a comptes personals o que estaven sota el seu control quan feia feina a la companyia.
En la fase d'instrucció, l'exconsellera ja havia admès els fets pels quals l'investigaven i això ha permès aplicar l'atenuant de confessió a la condemna i reduir la pena de presó inicial. Segons un informe pericial, pateix un trastorn de control compulsiu i un d'ansiós depressiu, una de les causes per les quals hauria comès els fets i que han suposat aplicar-li l'atenuant incomplet de trastorn de conducta. L'exconsellera s'enfronta a una multa de 6 euros diaris durant 7 mesos, que haurà de pagar en 10 dies i haurà de retornar a Globalia els 2 milions d'euros que va defraudar. Pilar Bonet va fer feina a l'empresa 26 anys, on va arribar a ser cap d'administració i comptabilitat.
8 i 13 minuts.
Iberia Express, la aerolínea más puntual de Europa, ofrece a sus clientes residentes la mejor conectividad con Madrid. Un excelente servicio y los precios más competitivos. Desde 10 euros comprando en iberiaexpress.com.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Mallorca tindrà per primera vegada el pròxim estiu un vol directe amb Àsia. La companyia Etihad operarà una connexió sense escales entre Palma i Abu Dhabi, la capital dels Emirats Àrabs Units. Serà a partir de dia 12 de juny i fins mitjans de setembre hi haurà 3 vols setmanals. L'anunci fet per Etihad se suma al de fa només uns dies d'Air Canada, que a partir de l'any que ve també enllaçarà Palma amb Montreal. Ja seran 3, per tant, els vols directes intercontinentals des de Son Sant Joan, ja que el 2022 United Airlines va inaugurar la ruta amb Nova York.
Són 3 rutes regulars, 2 amb Amèrica del Nord i una amb Àsia, però les 3 són estacionals i només operen els mesos d'estiu. La vicepresidenta de la Federació Hotelera de Mallorca, Maria José Aguiló, considera una bona notícia l'obertura de noves línies.
És una oportunitat per diversificar mercats i, sobretot, aquests que són de llarga distància, degut a que, precisament per això, les seves estades en el destí són més llargues i també són viatgers que tenen i mercats que tenen un poder adquisitiu més alt.
En el cas del vol amb Abu Dhabi anunciat ara, té una especial importància, ja que, com explica el president de l'Associació d'Agències de Viatges Aviva, Pedro Fiol, els Emirats Àrabs són un nexe de connexió habitual per fer les escales entre Europa i els països de tot el continent asiàtic.
Tindrem a disposició, tan sols fent una escala, una quantitat de països asiàtic i de sud-est asiàtic que farà que el nostre portfoli de destinacions en poc temps s'ampliï de manera considerable sense la necessitat de passar per Barcelona i Madrid i fer moltes vegades falses connectivitats o inclús fer nit, en el cas sobretot dels menorquins i dels ibisencs.
Fiol celebra l'augment de la connectivitat que atribueix a entrades de factors a l'aparició de nous models d'avions de fuselatge estret capaços de fer vols de llarg recorregut. En el cas de la nova connexió amb Abu Dhabi, es farà amb un Airbus A321LR que la companyia Etihad opera amb una configuració de 160 seients.
I encara parlant de mobilitat, per primera vegada aquesta legislatura, el Consell de Govern ha sortit del Consolat demà cap a Formentera per aprovar un seguit de mesures gairebé exclusives per a la Pitiusa del Sud. L'executiu destina 2 milions d'euros en el conveni de carreteres a Formentera, 500.000 més del que s'havia previst en un principi.
Era amb l'únic Consell insular que el govern no havia pogut autoritzar l'acord. Amb la resta d'illes ho va fer a principis de mes. En total, els convenis superen els 46,6 milions d'euros, 30 per Mallorca, 8,5 per Menorca, 6 per Eivissa i 2 per Formentera, que en aquest cas es destinaran a rehabilitar part de la carretera de les Sabines. La presidenta, Marga Proens.
Davant la deixadesa i davant l'oblit del govern d'Espanya en aquestes illes, el govern de les Illes Balears torna a actuar i el govern de les Illes Balears se torna a responsabilitzar del benestar de tots els ciutadans visquin a l'illa que visquin.
El Consell de Govern ha aprovat també declarar 185 especialitats educatives de difícil cobertura, 67 a Eivissa, 50 a Mallorca, 48 a Menorca i 20 a Formentera. Aquesta vintena d'especialistes educatius de Formentera tindran el complement més elevat de tots, 400 euros mensuals.
I el pla de Sant Josep, de l'Ajuntament de Sant Josep a Eivissa, ha hagut un dur enfrontament per la millora de la seguretat viària a Cala de Bou, on enguany hi ha hagut dos accidents mortals. La moció presentada pel PSOE per instaurar mesures urgents de millora està rebutjada pel vot de qualitat del batle Vicent Roig.
Algunes de les mesures que es proposaven eren de caràcter immediat, com per exemple instal·lar senyalització per limitar la velocitat o posar barreres de protecció per als vianants a mitjà termini o encarregar fins i tot un estudi tècnic de seguretat viària en aquesta zona. El regidor d'Obres ha assegurat que algunes d'aquestes mesures ja s'han pres i que el patró de perillositat a la zona és pel consum d'alcohol, de drogues i pels tipus de cotxes. És la socialista Pilar Ribas i el batle Vicent Roig qui lamenta el to al qual s'ha arribat.
I, a més, la presentam com a acusació formal contra vostès, equip de govern, que en su seu vot varen rebutjar les mesures que podrien haver salvat vides que posteriorment hem hagut de levantar, principalment per la seva negligència i nula responsabilitat política.
Perquè una cosa és demanar que es fasca i l'altra és acusar. I és acusació molt greu, molt greu. Així que, de veritat li dic, tots hem tingut responsabilitats. I vostè també l'ha tingut. I vostè va estar dins en la mesa de contractació que es va contractar aquest projecte que va llevar es volar dos.
I avui estaran pendents de la mesa de l'habitatge que ha convocat el govern. Explicarà administracions públiques, col·legis professionals, associacions empresarials i entitats socials les actuacions que estan en marxa. Això quan justament l'executiu acaba de convocar les ajudes per al lloguer d'enguany, dotades amb més de 9 milions d'euros i que cobriran fins al 50% de la renda mensual, amb un màxim de 3.000 euros a l'any per habitatge.
El termini de presentació de sol·licituds s'obrirà el 14 de novembre i es tancarà el 15 de desembre. La tramitació es podrà fer de manera telemàtica a través del web ajudajoguer.cai.es o de manera presencial amb cita prèvia. Els habitatges que s'acullin a l'ajuda hauran de tenir un lloguer màxim de 900 euros mensuals, que és el límit establert en el vigent pla estatal d'habitatge 2022-2025.
Aquestes prestacions pretenen ajudar els ciutadans a pagar els lloguers amb preus que continuen augmentant. També van a l'alça a les Balears la compra d'habitatges i la firma d'hipoteques. El mes de juliol, l'adquisició de cases ha pujat un 13% en comparació amb el mateix període de l'any anterior. I si es compara amb el mes anterior, amb el mes de juny, l'increment és del 29%. Són dades de l'Institut Nacional d'Estadística.
La compra-venda d'habitatges encadena 3 mesos de creixement. En el mes de juliol es van firmar més de 1.400 operacions d'aquest tipus, la tercera millor dada en el mes de juliol de la sèrie històrica, i pel que fa a la firma d'hipoteques per comprar un pis o una casa varen créixer un 10% en el 7 mes de l'any. Tot això respecte a fa 12 mesos. En total es varen prestar 295 milions d'euros per a la constitució de préstecs. Això és un 47% més que just fa un any.
I aquestes darreres hores també han conegut una altra xifra. La meitat de la població espanyola no sap com es financien les pensions. Aquesta és la conclusió de la darrera enquesta de pensions del Centre d'Anàlisi Funcas. Reclamen més educació financera perquè la població pugui participar amb arguments en el debat públic.
Segons aquest estudi, una quarta part dels enquestats creu que les pensions es paguen amb les cotitzacions generades al llarg de la vida laboral. Només el 49% sap que aquestes deriven principalment de les cotitzacions del moment i dels impostos. Els entrevistats també mostren un rebuig generalitzat al fet d'endarrerir l'edat de jubilació a 70 anys, com ha fet Dinamarca. De fet, a 6 de cada 10 persones els agradaria jubilar-se abans de 67 anys.
Me siento un poco hecho polvo ya, con 67 años, ahora 70 sería muy difícil.
Según qué trabajos puedes hacerlo, pero según qué trabajos no.
A un albañil o un conductor de autobuses no lo puedes tú meter 65 años, 67, como cada día que quieren incrementar más.
L'altra preocupació principal, segons l'enquesta, si les pensions seran més reduïdes en 10 anys. De fet, 4 de cada 5 enquestats així ho creu. Sobre la quantia, la creença generalitzada és que les pensions són massa baixes i que han de pujar. De fet, una proporció molt elevada creu erròniament que és menor a l'import del salari mínim interprofessional que ronda els 1.200 euros.
I són ara les 8:21 minuts. El vaixell militar de l'exèrcit espanyol Furor, que protegirà la flotilla d'ajuda humanitària a Gaza, ha partit avui passades les 12 de la mitjanit des del port de Cartagena, Múrcia. Dues fregates italianes també naveguen amb la mateixa missió, però sense el suport de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.
A la Global Summit hi viatgen dos menorquins. Diuen que han patit un seguit d'atacs amb desenes d'explosions en aquests darrers dies. Els illencs han celebrat la iniciativa de la barca de protecció i diuen que la decisió els ha donat ànim perseguir amb la missió solidària fins a Gaza.
Las amenazas eran de que los ataques iban a ir a más. Realmente no ha habido ataques esta noche pasada y ahora mismo estamos parados encontrándonos con la flota griega y reparando los daños que tenemos, múltiples problemes.
Mentrestant, el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, que ahir es va reunir a Nova York amb el president de l'Argentina, Javier Milei, ho farà avui el dels Estats Units, Donald Trump, a més d'invertir a l'Assemblea General, d'intervenir a l'Assemblea General de l'ONU.
Tot això després que el president de l'Autoritat Nacional Palestina hagi clamat contra el genocidi, la destrucció i el desplaçament forçós de palestins per part del govern d'Israel, Mahmoud Abbas, que ha rebutjat els atacs de Hamas, ha advocat per una Palestina lliure, una condició imprescindible per un procés de pau, ho ha dit davant l'Assemblea General de l'ONU en una intervenció telemàtica, ja que els Estats Units han vetat la seva entrada al país. Rebutjant les accions de Hamas del 7 d'octubre que varen tenir com a objectiu a civils israelians i els varen agafar com hostatges perquè aquests actes no representen el poble palestí, ha dit, ni la seva justa lluita per la llibertat i la independència.
I a tot això, Israel continua amb la seva operació militar terrestre contra la ciutat de Gaza. El recompte inicial és de 24 palestins morts ahir.
La defensa civil afirma que milers de palestins estan a davall als enderrocs dels edificis que s'han bombardejat i que es desconeix si encara viuen perquè els rescatadors han de rebre autorització per iniciar els salvaments amb seguretat. Per la seva part, l'exèrcit israelià ha informat que ja han bombardejat amb èxit més de 170 posicions de Hamas a tota la franja.
El fiscal general de l'Estat demana l'absolució en el procés que el jutjarà per un presumpte delicte de revelació de secrets. Álvaro García Ortiz manté que és innocent i que va actuar davant d'una operació perfectament orquestrada des de la Comunitat de Madrid.
Una campanya de desinformació del govern d'Isabel Díaz Ayuso, diu el fiscal, que pretenia presentar la parella de la presidenta madrilenya com a víctima d'una operació política. En el seu escrit de defensa, García Ortiz ha dit que al voltant de 600 persones de la fiscalia tenien accés a la informació de la presumpta filtració de la frau fiscal de González Amador. Diu que no hi ha delicte i demana que González Amador i el cap de gabinet d'Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, que declarin com a testimonis.
I el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat una nova bateria d'aranzels, inclòs el 100% a tots els productes farmacèutics, concretament a les importacions de diferents productes a qualsevol país, unes mesures que entraran en funcionament a partir de la setmana que ve, de dimecres, dia 1 d'octubre. Tot això mentre l'expresident francès Nicolas Sarkozy haurà d'entrar a la presó després després d'haver estat condemnat a 5 anys per associació il·lícita en la seva campanya electoral de 2007, que el va dur a l'Elisi. Les sentències d'execució immediata.
Segons el Tribunal de París, Sarkozy va intentar aconseguir finançament procedent del règim del dictador Muammar al-Gaddafi, tot i que la sentència recull que no hi ha cap prova que el doblet s'haguessin utilitzat per finançar la campanya presidencial. El tribunal considera que Sarkozy va fer servir la seva influència per aconseguir finançament irregular.
J'assumerai mes responsabilités.
L'antic mandatari diu que és innocent, que si volen que dormi a la presó ho farà, parla d'una injustícia escandalosa i anuncia que recorrerà contra la condemna.
8 i 25 minuts, anem amb els esports.
Informatiu matí. Esports.
I ens atam la informació esportiva parlant del Mallorca, que Gavi ha acabat la jornada intersetmanal a 2 punts de la permanència.
Crisi important dins el conjunt vermell, que amb només 2 punts s'ha situat a 2 de la permanència, que marca el Llevant en 4. Els resultats no arriben i això fa que la victòria dissabte Somos contra l'Àlaves sigui innegociable. De la situació del conjunt vermell n'ha parlat el cap de negoci del club, Alfonso Díaz.
Hay que tener tranquilidad, ¿no? Tenemos que pensar que el inicio no es el que deseamos, no está siendo bueno, es evidente, hemos tenido rivales pues de altura, ¿no? Y bueno, pues lo que tenemos que hacer es pensar en el siguiente partido. Tenemos una gran oportunidad de ganar, de sacar estos 3 puntos contra el Alavés el sábado. Necesitamos a nuestra gente, ¿no? A nuestra afición, a que tenga esa conexión con el equipo que hemos visto en gran parte de estos partidos, de estos minutos finales que hemos tenido tan buenos, y este es el camino, ¿no?
Díaz reconeix que estan dolguts, però espera una reacció.
Pero el equipo está bien, está entrenando bien. Todos estamos dolidos por los resultados, ¿no? Pero hay que... Yo creo que somos muy profesionales todos, ¿no? Los que formamos parte del club, los jugadores, el míster, y están convencidos de que le podemos dar la vuelta a la situación seguro.
Tot això a la presentació del club de negoci de l'entitat mallorquinista, on va donar una conferència Toni Nadal, l'exentrenador de Rafael Nadal, que també va parlar del Mallorca.
És una trastada que un jugador tinguis problemes amb un jugador, però el problema real és que crec que el Mallorca ha començat no molt bé. També és vera que l'inici ha estat mortal contra el Madrid, el Barça, l'Atlètic, la Real Societat també. Són molt de partits difícils, però bueno, esperem que tot se solucioni.
Toni Nadal també ha fet referència al cas Dani Rodríguez.
Si no tornarà a jugar, no se pot fer feina. Això no sé, això és una decisió de l'entrenador i del club. Lo ideal és que les coses s'arreglin sempre.
Per acabar...
Per acabar,
dèiem, Toni Nadal té clar que un mal ambient al vestidor pot acabar de la pitjor manera possible.
Tu has d'intentar el que tens, fer-ho de la millor manera possible. Tenc clar que quan hi ha mal ambient és un dels motius principals perquè les coses no vagin bé. Has d'intentar canviar la situació aquesta, però l'entrenador ha de fer tot el possible perquè al Mallorca li vagi bé. Que no és una situació incòmoda, ja entenc que ves, però hi ha el que hi ha.
Amb molta més tranquil·litat pot afrontar l'Alavés aquest partit de dissabte. Els vitorians varen treure un punt de Getafe, un empat que ha situat el conjunt basc amb 8 punts a la classificació, 6 més que el Mallorca. El partit entre el Mallorca i l'Alavés començarà a les 6 i el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio a partir de les 4. La jornada intersetmanal, la primera, es va tancar ahir amb 2 partits. Osasuna 1, Elx 1, Oviedo 1, Barça 3. I avui ja comença la setena. Ho farà amb el partit que disputaran a les 9 del vespre a Montilivi, el Girona i l'Espanya. Pel que fa a les competicions europees, a l'Europa League, el Betis va empatar 2-2 davant el Nottingham Forest i el Celta va perdre 2-1 al camp de l'Stuttgart. Per Antoni Gomila ja prepara a l'Índia la seva participació al Mundial de Paratletisme. El mallorquí debutarà per primera vegada una cita mundialista i a més ho farà per partida doble als 100 metres i al salt de llargada. El sentim en declaracions a IB3 Ràdio.
Són dues proves complicades... Hi ha participants amb molt bones marques i bueno, nosaltres pues, arribem, crec que en un bon moment de forma, estem en un bon moment de maduresa també esportiva i bueno, afrontar aquestes dues proves com el que són, no? Una participació mundial i donar aquesta importància que tenen.
Per Antoni s'ha marcat l'objectiu de classificar-se per a una final.
Molt de temps, la veritat, anant darrere aquest objectiu, Aquest any hem vingut fent molt bona temporada i res, les expectatives, la veritat és que disfrutar de la competició, aprendre molt i bueno, si ens poguéssim ficar a una final ja seria un gran èxit.
I acabem amb tennis i motociclisme. En tennis, Carlos Alcaraz jugarà la segona ronda del torneig de Tòquio contra el belga Zizou Bergs. El murcià va debutar en victòria guanyant 6-4, 6-2 a l'argentí Sebastián Báez. I també a Tòquio tenim aquest cap de setmana gran premi de motociclisme amb la possibilitat de que Marc Márquez torni a ser campió del món. Serà el novè títol mundial del pilot català.
Gràcies, Gavi. Són les 8:30.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I avancem ara quines seran les claus d'aquest divendres. El Partit Popular endureix el to i presenta un pla en què aposta per donar prioritat als migrants culturalment pròxims amb Espanya en referència a les persones hispanes.
També proposa vincular la seva permanència a una feina estable i critica el model de bona fe de la integració que assegura que ha fracassat. Ho va dir el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ahir a Formentera, on es va reunir amb representants de sindicats de la policia i associacions de la Guàrdia Civil.
I a les Balears falten 43 jutges i diverses seus judicials que estan pendents de construir.
És l'anàlisi que ha fet el president del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, Carlos Gómez, de la situació actual de la justícia a les Illes.
L'exconseller insular del Partit Popular, Pilar Bonet, confirma la seva culpabilitat en l'estafa de 2 milions d'euros a l'empresa Globalia, la matriu d'Air Europa.
Bonet ha ratificat l'acord de conformitat amb la Fiscalia en una vista a l'Audiència de Palma. Això vol dir que ha acceptat una pena de 2 anys i mig de presó.
I a les 8:45 serà el torn a l'informatiu matí per la informació de cada illa. El govern transferirà 2 milions d'euros al Consell de Formentera per carretera. Gemma Guas, bon dia.
Bon dia. Una decisió que s'ha pres al primer Consell de Govern celebrat aquesta legislatura a l'illa, aquests sous s'invertiran a la carretera principal de Formentera. Una transferència que fan en fons propis mentre continuen reclamant aquest finançament al govern de l'Estat. També s'han aprovat les especialitats que podran rebre el plus de difícil cobertura. Són 67 places de docents a Eivissa i 20 a Formentera. Cobraran 200 i 400 euros més, respectivament.
I Ciutadella reprèn el projecte per ampliar el polígon industrial. Exael Camarasa, bon dia.
Bon dia. Dedicarà 30.000 euros a revisar el projecte que es va aprovar inicialment el 2013, però mai no s'ha executat. Ara cal actualitzar-lo per adequar-lo a la normativa vigent. Entre els ajustos que s'han de fer hi ha la incorporació d'un dipòsit soterrat per a la recollida de pluvials. Ciutadella no disposa de més sòl industrial i els empresaris de la zona fa anys que n'exigeixen. De fet, alguns propietaris de terrenys pendents d'urbanitzar han amenaçat ja el consistori amb una demanda. Exigiran 15 milions d'euros pel dany patrimonial i l'encariment del cost de les obres.
I Palma es continuarà dient Palma de manera oficial i no tornarà a l'apel·latiu Palma de Mallorca. Toni Mateu, bon dia.
Bon dia. El Partit Popular ha rebutjat d'aquesta manera la proposta de vots, que recordem és la formació que sosté Jaime Martínez com a batlle de la ciutat. En allò que s'hi han donat suport els populars, a vots, però, ha estat a la proposta de personar-se a l'Ajuntament com a acusació en la causa contra els instructors de l'anomenat cas Cursac, en concret el jutge Penalba i el fiscal Miguel Ángel Subirán. Tot això ha succeït en el darrer ple de l'Ajuntament de Palma de Cort, en què ha estat el darrer de la regidora de vots, precisament Gary Durán, que ha anunciat que deixa la política per motius personals.
I en el dia en què es reuneix la mesa de l'habitatge, dedicam la nostra entrevista a parlar d'aquest sector.
Informatiu matí, IB3 Ràdio.
Saludam el director d'estudis de pisos.com, a Ferran Font. Bon dia.
Hola, bon dia.
I començam aquesta anàlisi per les darreres dades que hem conegut sobre compravenda d'habitatges i d'hipoteques. Aquí a les Balears continuen a l'alça. Com s'explica que amb uns preus que segueixen també incrementant, les compravendes i també les hipoteques que s'assignen no es frenin?
Bueno, bàsicament tenim una situació d'una activitat molt important dintre del mercat. Ens trobem una demanda molt, molt activa, moltes ganes de comprar. De fet, el que trobem és un tipus de demanda que és per reposició. O sigui, normalment aquell que compra no és una persona que accedeix a un primer habitatge, sinó que és una persona que ja en tenia un, normalment doncs, el que fa és vendre el seu i comprar-ne de nou. Com deies, tenim un moment molt actiu, tenim una demanda doncs molt, molt que s'està movent molt, i aquí se li ha sumat, diguéssim, allò que es diu béns de cua, no? Se li ha sumat especialment els tipus d'interès baixos i que els preus segueixen pujant. que, per tant, aquell que vol comprar un habitatge, doncs, probablement pensi, doncs, me'l compro ara, que si me'l compro, si m'espero un any, doncs, segurament sigui més car i les condicions de les hipoteques, doncs, també segueixin, poden empitjorar. Bàsicament, doncs, perquè ara mateix tenim els tipus d'interès que estan per sota del 3% durant els últims 6 mesos, i això el que fa és posar les condicions molt interessants perquè es vol comprar un habitatge. En definitiva, estem en una situació, com deia, molt activa i això ens està portant a xifres que no es veien des de la passada bombolla immobiliària.
Uh-huh. Ens avançava ja una mica quin era el perfil d'aquests compradors, però quins són els principals compradors en aquests moments? Quina és aquesta demanda? D'on ve aquesta demanda dels habitatges?
En general ens trobem, com deia, doncs, aquell comprador que ja té un habitatge, que ven el seu i en compra un de nou. Normalment no és un comprador jove. Els joves amb prou feines poden pensar en compartir un habitatge, sobretot aquells que tenen, doncs, 17 i 30 anys i no tenen capacitat d'estalvi. Per tant, no estan accedint al mercat de compra d'habitatges. Com deia, qui sí ho està fent són aquelles generacions més grans i especialment, doncs, aquells que disposen de més diners, que són aquelles generacions que serien de mitjana d'edat cap a dalt. Sí que és veritat que en el cas Balear hi ha, òbviament, un component que s'ha de seguir tenint en compte, o sigui, sempre s'ha de tenir en compte, que és el comprador internacional, que pot representar, doncs, més del 25% de totes les transaccions que fan a les illes, doncs és aquest comprador. I és un comprador que té una tipologia diferent, diguéssim que no són famílies que estan buscant una llar, i que moltes vegades ens trobem aquell que potser és un inversor, aquell que està comprant, doncs, un segon habitatge, o aquell que directament el que està fent és buscant, doncs com deia, doncs una inversió.
Deia, senyor Font, que ens acostàvem a xifres similars als de la bombolla immobiliària. Quines conseqüències pot tenir això?
La primera conseqüència de la situació en què estem és la dificultat d'accés a l'habitatge per aquells que ho tenen més complicat. O sigui, els joves tenen molt difícil comprar un habitatge, aquelles famílies que estan en una situació econòmica més vulnerable tenen molt difícil accedir a l'habitatge, i ja no estem parlant només de compres, sinó estem parlant del mercat de lloguer. O sigui, els preus alts i aquesta evolució que estem veient, doncs fan que hi hagi cada vegada més gent, doncs, que surt del mercat de compra i se'n vagi al mercat de lloguer, i que, per tant, aquell mercat de lloguer, que cada vegada és més reduït en quant a oferta, doncs cada vegada hi ha més persones que hi són. I aquests joves i aquestes famílies més vulnerables no acaben trobant solució ni en la compra ni en el lloguer. Per altra banda, doncs, aquesta activitat que tenim, doncs avui sobre la taula, doncs, òbviament, des del punt de vista de l'impacte que pot tenir, entenent-ho com un impacte negatiu, o sigui, si ens estaríem acostant, o si la situació sembla la bombolla immobiliària, no és exactament igual que la bombolla immobiliària, ja que durant la bombolla immobiliària hi havia una exposició al crèdit de mala qualitat molt important per part del mercat. De fet, es podria dir que era més aviat una bombolla financera, però en qualsevol cas el que està fent és que tota aquesta activitat sí que té un impacte sobre aquells que cada vegada tenen més dificultat d'accedir a l'habitatge.
Uh-huh. I quina serà la tendència de preus? Continuaran els preus a l'alça? Es mantindran durant els pròxims mesos?
Ara estem veient com i les Balears són un mercat que explica molt la situació en què estem. És un mercat que de fet és la comunitat autònoma en el preu del metre quadrat, quan la comunitat autònoma és més car, està per sobre dels 5.000 euros i segueix pujant pràcticament un 10%, de la mateixa manera que també ho està fent Palma. I Palma també no és la capital més cara, però sí que estem parlant de la tercera, que per tant també veiem un mercat on està pujant molt a preu, com deia, al voltant del 10%. Això és, per una banda, degut a aquesta activitat tan gran que estem veient, per altra banda, a la situació de tipus d'interès que animen aquesta activitat, o sigui, tenim una demanda molt activa, i per contra tenim un mercat que cada vegada és més reduït, és una oferta que cada vegada és més reduïda. Ja no parlem del mercat de lloguer, on l'oferta és la meitat que fa un any i mig, sinó també parlem del mercat de compra. O sigui, s'està construint molt poc, s'està construint molt menys del que es necessita si tenim en compte la creació de famílies, si tenim en compte, doncs, la creació de noves llars, i això fa que el mercat, o sigui, que l'oferta, o sigui, els pisos en venda, cada vegada n'hi hagi menys. Per una banda, té molta gent que vol comprar, pocs pisos, o sigui, que a curt plaç, segur que la situació dels preus no canviarà molt i seguirà amb la tendència a l'alça.
Mm-hmm. I pel que fa als lloguers, continuaran també aquesta tendència?
Sí, especialment perquè com deia abans, l'oferta de lloguer cada vegada és reduïda. O sigui, tenim un mercat on la ja força, o sigui, el marc regulatori no és especialment estable, sinó tot el contrari, i això doncs treu o genera desconfiança amb els propietaris. Cada vegada veiem més propietaris que l'immoble que abans el tenien en lloguer, doncs ara el passen a lloguer temporal o el passen a lloguer turístic o directament el tenen buit per les pors que puguin tenir, i que per tant doncs tenim aquest mercat, aquesta oferta cada vegada més reduïda. Com deia abans, si tenim una oferta reduïda i per contra, que cada vegada hi ha més gent que vol anar a lloguer, doncs perquè no es pot comprar un pis, perquè no pot estalviar per pagar l'entrada, perquè són joves i només poden anar al mercat de lloguer, etcètera, doncs veiem una situació que encara és pitjor que la que estàvem parlant del mercat de compra, i que per tant no està donant solució a aquells que més ho necessiten. Si no fa la funció que en general fa el lloguer, que és donar una solució habitacional doncs als joves que s'han d'emancipar, o inclús aquelles famílies que no tenen possibilitats econòmiques de comprar un habitatge i van al mercat de lloguer.
I doncs continuarà d'aquesta manera Ferran Font, director d'estudis de pisos.com. Gràcies.
Gràcies a vosaltres, un plaer.
Són ara les 8:40.
Cuando pagas tus impuestos vuelven. Vuelven con los sanitarios que el día del parto estuvieron ahí para que todo saliera bien. Con ese permiso de paternidad para estar donde quieres estar. Vuelven con el apoyo a la investigación que lucha contra la enfermedad. Lo que das cuando pagas impuestos vuelve a ti. Vuelve a todos. Lo que das vuelve. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda, Gobierno de España.
Iberia Express, la aerolínea más puntual de Europa, ofrece a sus clientes residentes la mejor conectividad con Madrid, un excelente servicio y los precios más competitivos. Desde 10 euros comprando en iberiaexpress.com.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I és el moment ara de sortir a l'exterior. Són els darrers dies de la campanya de la recollida de la malla. Els productors de la indicació geogràfica protegida malla de Mallorca preveuen manco quantitat de fruita seca per amb el bessó més gros. Anem a veure què n'esperen a un dels ametllars més grans del Pla de Mallorca. Caterina Bany, bon dia.
Idò, bon dia. Aquí ja clareja pràcticament un cel estirat en temperatures més fresques que l'habitual, uns 12 graus ara mateix, alguna boira. Davant meu tenc aquí, atenció, més de 13.000 ametllers, això sí, molt i molt joves, diferent del que estem acostumats quan passejam per fora de vila. Som a la finca Son Pou de Sa Majorala, situada a Vilafranca de Bonany, i perquè us en faceu una idea, la immensa majoria de produccions són ara per ara plantacions de reguiu i no pas de secar. Això ha fet que els arbres siguin productius al cap de pocs anys i que hagin desaparegut els petits productors que tenien arbres, ja ho sabeu, molt vells, afectats sobretot per la xilella i per la sequera d'aquests darrers anys. Per parlar-ne, ja m'acompanya Miquel Arriera, ell és president del Consell Regulador de la IGP de Mallorca. Molt bon dia, senyor Riera.
Bon dia.
Primer de tot, quines perspectives teniu d'aquesta campanya que ja és a punt d'acabar?
Bé, encara per fer una avaluació de la campanya d'enguany és un poc prest, perquè hi ha hagut retrasos degut a diverses brusques que s'han produït i han hagut de retrasar dies nosaltres i tothom. Encara, com dic, és un poc apressurat, però enguany jo espero que sigui una producció més o menys que l'any passat, tal vegada un poc menys, perquè hi ha hagut unes inclemències climatològiques difícils de controlar, com puguin ser molta d'humitat, molta de brusca, molta de pluja, i amb èpoques sobretot de floració, que era de mes de març, per exemple, en aquesta finca que estem ara, del mes de març, que és quan l'arbre comença a florir, hi va 21 dies de brusca, poca o molta, en la qual fa que serveis, nosaltres ho utilitzem per polinizar baies melíferes, i varen, clar, la feina que podien fer va ser molt més reduïda.
Una feina més reduïda. Quant de quilos aproximadament estimau que arribareu a emetre, a donar al mercat?
En global és molt difícil, perquè no és una qüestió de quilos de closca, perquè després s'ha d'avaluar el rendiment i s'ha d'avaluar la qualitat de la malla. Per si això no sabem, ho sabrem, jo diria que en 15-20 dies tindrem dades molt més precisos, perquè ara dir unes xifres per dir-les no té massa sentit, val més ser prudents i ser més concrets i concisos.
No sé si s'estima, però que els preus pujaran.
Bueno, de fet, enguany el preu està a part damunt de 5 euros el quilo de bessó de matla. És un preu 80-90 cèntims més elevat que l'any passat, però tot això no vol dir que la matla hagi pujat, que sí, ha pujat, però els costos també han pujat molt, la qual aquesta pujada de preu de la matla l'absorbeix en bona manera l'increment de costos.
Gràcies, Caterina Bany. Avui en directe des de Vilafranca de Bonany, des de la finca de Matlers Sant Pou de Sa Majorala. Segons per les 8:45 minuts. Ara la informació insular.
Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Edició Mallorca, amb Toni Mateu.
Palma es continuarà dient Palma de manera oficial i no tornarà a l'antic apel·latiu de Palma de Mallorca. El PP ha rebutjat d'aquesta manera la proposta de vots que recorda més la formació que sosté Jaime Martínez com a batlle de la ciutat. En allò que s'hi ha donat suport al populars a vots, però, ha estat la proposta de personar-se com a acusació en la causa contra els instructors de l'anomenat cas Cursac. Ens referim al jutge penal Valle i al fiscal Miguel Ángel Subirán. Són les 8:45 minuts, gairebé 46, i en aquest moment allò que volen fer és saber com se circula arreu de les carreteres de Mallorca. Per això connectam amb la DGT. Laura Moro, bon dia. Quina és la situació a hores d'ara?
Muy buenos días. Pues a estas horas encontramos todavía algo de tráfico lento en la autopista de Inca en sentido Palma, desde la altura de Santa María hasta la altura de la salida de Consell. Después ya más adelante, lo que es la llegada a Palma, también encontramos retención desde la altura de la salida del Pont de Inca hasta el enlace con la vía de cintura. De allí en la vía de cintura encontramos retención como cada mañana, sobre todo en sentido Andrade, desde la altura del Estadio Balear hasta la altura de la salida de la carretera de Sóller. Esto es todo por el momento. Muy buenos días.
Moltes gràcies, Laura Moro, des de la DGT. Facundo Tenaglia és el control tècnic. Nosaltres fem ara una pausa per anar a la publicitat, però tot d'una tornem.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
La llum, la mà, la tramuntana, el mercat del poble, fora vila, el silenci de migjorn. Mallorca és ca nostra. I la volem neta, tranquil·la, plena de vida. La volem com l'hem estimada sempre. És responsabilitat de tots, dels que hi som i dels que arriben. Cuidem Mallorca, cuidem ca nostra. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca.
Podeu escoltar l'informatiu de la vostra illa a ivetresnoticies.com.
Ho han dit en començar, Palma es continuarà dient Palma de manera oficial i no tornarà a l'antic apel·latiu Palma de Mallorca, com proposava el grup municipal de vots a l'Ajuntament. Aquesta és una proposta que els populars que governen, recorden gràcies al suport extern de la formació liderada per Fulgencio Coll, han rebutjat en el ple municipal. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. Els socialistes i més per Palma també s'hi han oposat, ja que consideren que és una qüestió ideològica i que Palma de Mallorca no és una nomenclatura arrelada a la llengua quotidiana. Ha estat una proposta de Vox la que ha estat el darrer ple de la portavoz de la formació, Gary Durán, que s'ha acomiadat de la política per motius personals.
Agradecer a mi grupo, al grupo Vox, por la oportunidad y es bueno su cabeza don Fulgencio Coll por la oportunidad de haber podido haber trabajado para mi ciudad durante estos poco más de dos años.
Els populars, en canvi, però sí que han donat suport a vots en una altra proposta. Es tracta de personar-se com a acusació en la causa contra els instructors del denominat cas Cursac, el jutge Manuel Penalva i el fiscal Miguel Ángel Subirán.
Aquests varen empresonar i processar diversos policies locals de ciutat que finalment en varen quedar absolts. Els populars s'hi han donat suport, tot i que hi ha parts del text que són jurídicament inviables. Vox demanava que l'Ajuntament s'encarregués de designar un advocat per defensar els agents absolts. Fins ara, l'Ajuntament ha destinat fins a 7 milions d'euros a la defensa dels policies encausats.
Hem de dir que també aquest d'ahir va ser un ple en què també hi va ser present el conflicte d'Israel i Hamas, perquè els socialistes i el grup mixt expressaren el seu suport als drets humans i també a Palestina. I també en aquest ple es va llegir una carta redactada per la regidora de Podem Acord, Lucía Muñoz, que recordem que fa 3 setmanes que està a bord d'un dels vaixells que formen part de la flotilla que es dirigeix en aquest moment a dur ajuda humanitària a Gaza. Per la mare d'un altre ple que també va seguir, en concret a la ciutat d'Inca, perquè l'Ajuntament d'aquesta ciutat ha modificat l'ordenança de publicitat per poder retirar missatges discriminatoris. El consistori Inca ho va aprovar en el ple d'ahir cap vespre, després de la polèmica generada per una campanya publicitària de vots arreu de les Illes Balears i també a Inca. A les tanques apareixia la imatge d'una dona amb burca a qui no se li ve la cara al costat d'una altra lota amb la cara destapada, amb un missatge que deia: quina Espanya vols? Nosaltres ho tenim clar.
El regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Inca, Andreu Caballero, ha explicat que a partir d'ara el consistori podrà sol·licitar que es retiri la publicitat on darrera instància actua d'ofici.
Ens hem de dotar d'eines, no? Una administració democràtica s'ha de dotar d'eines per actuar quan succeeixen aquests casos de discriminació, de missatges xenòfobs o d'incitació a l'odi. Per tant, el que se tracta és de preservar l'espai públic, l'espai que és de tots, d'aquest tipus de missatges.
Les infraccions són molt greus, poden ser sancionades amb fins a 30.000 euros. La iniciativa va rebre els vots a favor de l'equip de govern, PSOE i Més, i el rebuig de l'oposició PP i Vox.
Això va passar a Inca i no fugim encara d'Inca, perquè es consolida com un del punt de referència en la xarxa ferroviària de Mallorca l'abaixador que hi ha en aquesta ciutat que es diu Camp del Constància Hospital d'Inca, quan fa 2 anys que es va inaugurar. Aquest nou abaixador permet que els passatgers del tren hagin de fer un camí més curt per anar a l'hospital i a la vegada està situat just a de vora l'estació d'autobusos Llevant d'Inca.
Això fa que els usuaris de tren i bus no hagin de desplaçar-se fins a l'estació central d'autobusos d'Inca per enllaçar amb les línies que es dirigeixen a les zones hoteleres del nord de Mallorca, a la Serra Tramuntana i a pobles del Pla. Els usuaris se mostren satisfets.
Jo venc de Palma, aquí a fer feina, i ara me'n torn. Sempre ha funcionat molt bé, sí, molt puntual i beníssim.
Nunca, sí, no, siempre muy fluido aquí. No voy cada día, voy, you know, relativamente a menudo. Mi hijo a veces también, que tiene 7 años, y no, creo que nunca hemos tenido ningún... Creo que años atrás tuvimos que esperar bastante tiempo en Enyaz, pero desde entonces no, todo muy fluido.
D'altres, en canvi, reconeixen que els retards del tren els fan perdre els enllaços amb les línies del TIP i han d'esperar el següent autobús en cas que no sigui el darrer del dia o arriben tard a classe o a la feina.
Sí, amb els temes dels horaris sí que han tingut qualque incidència, perquè a vegades el que ve que o ve 5 minuts antes o ve 5 minuts més tard i potser per 5 minuts has d'esperar una hora per agafar el tren. I molta gent que fa feina i se'n van al tren perquè en el cotxe per molt de puesto no poden passar, fan tard.
Jo faig feina aquí a Inca, però treballo a Palma, i sempre, el tren de la 1 i 10, 2 i 10, sempre ve en 5-10 minuts de retard. I no demanis explicacions perquè no te donen cap, eh?
Continuem parlant de la xarxa ferroviària, perquè Més per Mallorca proposa al govern millorar la informació als usuaris del tren, sobretot quan els retards no són per una causa sobrevinguda. Es tracta d'aquells casos en què el ferrocarril ha de transitar per alguna part de la via en mal estat i ho fa a una velocitat inferior a la normal, a l'establerta per seguretat. Un fet que fa que el servei circuli en retard, però del qual no se n'informa l'usuari.
Precisament, el diputat Ferran Rosa s'ha desplaçat aquest dijous fins a l'estació de Constància i Hospital d'Inca. És el punt de la xarxa on dilluns no varen poder accedir els usuaris. El diputat ecosobiranista insta el govern a fer una auditoria sobre l'estat de les vies i exigeix el compliment del contracte de manteniment.
El que demanem és això, simplement que aquella informació que ja té SFM la traslladin els usuaris, perquè els usuaris han de poder saber si arribaran tard a la feina, si necessiten dir-li al seu jefe que faran 5 minuts tard perquè SFM té un problema a les vies, si necessiten saber si no podran agafar el bus que toca de coordinació. I és això el que demanem: informació, transparència i bon manteniment de les vies.
No sents la flauta de l'enyor.
això que sentiu és la cançó Rondel de l'Enyor, del grup Nou Romancer. Aquesta és una versió musicada d'un poema de Josep Maria Llompart, perquè ja sabeu que enguany és l'any Llompart, perquè fa 100 anys que va néixer el poeta, editor i activista en favor de la llengua catalana.
A Llora Baixa es va inaugurar l'exposició Jo dic que aquesta terra esdevindrà un incendi. Josep Maria Llompart, paraules de resistència, i ja la podeu visitar a Canal Cové, l'espai de l'obra cultural balear al centre de Palma. Una iniciativa d'aquesta entitat de l'Institut d'Estudis Baleàrics i també del Consell de Mallorca. La investigació de Lina Moner destaca el paper de Llompart en la defensa del català i l'articulació cultural durant la transició.
Aquesta mostra estarà oberta fins dia 30 de novembre i recull fotografies i fragments dels seus discursos juntament amb notícies polítiques recents com a exercici crític sobre la situació de la llengua. Recordeu, aquesta exposició, Jo dic que aquesta terra esdevindrà un incendi, Josep Maria Llompart, paraules de resistència, la podreu veure o visitar fins dia 30 de novembre a Can Alcover. Amb aquesta informació hem arribat a les 8:55 minuts. Continua ara l'informatiu matí.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I moment ara per la cultura. L'informatiu matí l'encet en parlant del Festival Mutante Inca. Serà demà dissabte al quarter general Luque, on es podrà escoltar durant 12 hores la millor música pop-rock, indie i electrònica. Els madrilenys Carolina Durante, que ara sentiu de fons, seran els caps de cartell d'aquesta segona edició del festival.
Una segona edició que aposta per grups nacionals punters, però que també aposta per la música local. Miquel Oliver és el promotor del festival.
Intentem fer un festival que sigui apte, sostenible econòmicament per nosaltres i sigui interessant pel públic.
El grup negre, que presentaran temes del seu primer disc, encara és un misteri, juntament amb Pitxorina, seran dos dels grups que representaran la música que es fa a casa nostra. Fabi Bové, precisament, és el cantant de negre.
Ens fa il·lusió, una especial il·lusió, perquè podem haver desenvolupat el nostre espectacle complet que duim, l'espectacle de llums, el moviment d'escenari que tenim.
I Rufus The Firefly serà, amb el seu rock alternatiu, un altre desgrup que es podrà veure damunt el gran escenari que s'ha muntat al pati del quarter general Luque, a la capital del Reggae.
I és divendres, tancant setmana laboral, després que els alumnes de Son Sardina hagin tornat a classe i el professor, condemnat per assetjament, s'hagi donat de baixa. Temps de tancar temporada turística i de diàlegs contundents a l'ONU per culpa de les guerres, polseres, antimaltractadors que no funcionen, Begoña Gómez, al banc dels acusats, i la cultura Tomeu Penya, que mai deixa els escenaris. Són els sons de la setmana.
Sin llegar, porque yo sé que no te puedo pedir que reconozcáis abiertamente pues, según qué cosas que no eran ciertas.
A mí sería positivo que esta persona se sometés a una serie de prevención de riesgos para evaluar si podía comportar un riesgo y dar tranquilidad a todas las partes implicadas, incluso ell mateix.
Nosaltres pensam que el procediment de la vigilància obligatòria de la salut és seguretat jurídica, però que l'administració l'ha aplicat malament en aquest cas.
Ha estat una temporada bona, ha estat una temporada satisfactòria, en el sentit de que les dades han estat molt aparegudes al 2024.
Territorios limitados como el nuestro evidencian que no se puede crecer sin límites.
This solution is not a reward for Hamas.
The rewards would be too great for Hamas terrorists for their atrocities. This would be a reward for these horrible atrocities.
No podemos guardar silencio ni mirar hacia el otro lado ante la devastación, los bombardeos, incluso de hospitales, escuelas o lugares de refugio.
Tenemos que alzar la voz porque en el fondo de lo que se trata es de devaluar todas las políticas feministas que hemos construido entre todas con muchísimo esfuerzo durante décadas.
Esto solamente se puede arreglar con soluciones y con dimisiones.
Sí que s'hauria de donar una informació més clara de si ha pogut haver-hi o no dones afectades i en quin grau.
El tiempo pondrá las cosas en su sitio. Nos toca defender la verdad. Pues defenderemos la verdad, y la verdad es que mi hermano y mi mujer pues son inocentes.
El hermano, la mujer, el primer número dos, el segundo número dos, todos los acompañantes de las primarias del señor Sánchez, el líder del Partido Socialista en Extremadura, el fiscal general.
avui donem una ferrada per coll a tot el minisilimers, minisilimers, perquè me teniu jo com un mateix del poble. Eh?
La veu de Tomeu Penya, que actua demà dissabte a Binissalem. Arribam a les 9 del matí. No miren res, avui vola d'herba. Jo ja en confort, sé llegir i sé escriure. I sol que nas, sempre en sóc cap bé. Ara a les 9 resumim els temes més destacats d'aquest divendres. El sector turístic celebra l'anunci de la companyia Aria Etihad que operarà un vol directe entre Palma i Abu Dhabi. Per primera vegada hi haurà una connexió sense escales entre les Balears i Àsia. Serà a partir de dia 12 de juny i volarà 3 vegades per setmana.
Amb aquest ja seran 3 els vols directes intercontinentals des de Son Sant Joan l'estiu que ve, que també estarà connectat amb Nova York i el Canadà. La vicepresidenta de la Federació Hotelera de Mallorca, Maria José Aguiló, i Pedro Fiol, president d'Avi, van declaracions a IB3 Ràdio.
És una oportunitat per diversificar mercats i, sobretot, aquests que són